Minuts ara mateix per sobre de les 10 del matí. Continuem al Planeta Prat, obrim la nostra finestra de seguretat ciutadana i ho fem avui amb Protecció Civil de l'Ajuntament. Ens acompanya el seu responsable, el Miquel Villar. Què tal, Miquel? Benvingut.
Bon dia de nou.
Com estàs?
Molt bé.
I també avui tenim com a convidat el Daniel Peña, que ell és estudiant en pràctiques del cicle de formació de grau superior en coordinació d'emergències i protecció civil. Què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Jo no coneixia ni que existia aquest cicle.
No, sí, és un cicle bastant nou, la veritat, però sí, sí. De fet, porta 2 anys, més o menys, però sí, i ara està una mica en creixement.
Què és el que et va portar a tu? Sempre, no sé si havies tingut aquest interès, perquè, clar, ets una persona molt jove que a vegades no pensem, no?, el que significa les emergències,
no, sí,
ni això de tenir cura una mica dels altres.
No, sí, a mi sempre m'ha agradat el tema de l'emergència i tot el que portava i tot. I llavors és un, sí que és un món en el que has d'estar molt ficat en el tema i, bueno, jo crec que pot aportar molt i és molt important també per a la societat.
Què és el que fas al cicle? Quines assignatures treballeu?
Treballem moltes assignatures de psicologia, per exemple, són unes, de psicologia dels afectats. També treballem amb molt incendis, tema d'incendis forestals, incendis urbans, tema de protecció civil també, els paus de protecció, i molt tema també sanitari. Sí, trobem una mica el tema sanitari.
Ara estàs fent les pràctiques...
Sí.
Com és això?
Molt bé.
Com has aterrat aquí?
Molt bé, a l'Ajuntament molt bé. Sí, sí, sí. És un... Mai havia estat acostumat a un tipus de treball com aquest, però sí que és veritat que aprens molt. I sobretot amb Miquel, que aprens molt.
Moltíssim.
Sí, 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 és
Miquel, també volies, no?, doncs obrir aquesta finestra a la gent jove, que ara és el moment de plantejar-se una mica què faran de cara al curs vinent, i també pot ser una sortida, no?, professional, això de pensar en les emergències i sobretot en aquesta formació més específica.
Sí, de fet, és un, com comentava, és un perfil molt enfocat a la gestió d'emergències, i la veritat és que el contingut acadèmic és molt ampli. He de donar algunes pincellades, però realment és molt ampli. Al darrere, doncs, hi ha professionals en actiu que de diferents àmbits, de la seguretat més policial, bombers, protecció civil, etc. I la veritat que és un perfil interessant per poder a terme totes les tasques en el nostre àmbit, no?, de l'àmbit local de la protecció civil, que bé, per exemple, ell les pràctiques les està desenvolupant en la revisió del DUPROCIM, del Pla de Protecció Civil Municipal, en l'avaluació de centres d'acollida en cas d'una gran emergència, pues, preveure quins espais, quins equipaments municipals, pues, obriríem a la població afectada si els recursos ordinaris que ja disposa l'Ajuntament, pues, serien insuficients, no? I aquesta és una tasca important, no? Anant a centre cívic, anant als centres esportius, pues, valorant quines necessitats haurien de tenir en compte, no?, amb unes guies, no?, de protecció civil, sí, de la Creu Roja, per una emergència molt greu, que esperem que no passi, però amb la dada de València ho hem vist, sí, no?, pues, sigui necessari habilitar aquests espais.
Avui dia parlem bastant d'aquesta emergència que sobrevola, jo crec, que doncs ja els nostres pensaments, perquè des de la Unió Europea se'ns ha explicat que necessitem preparar un kit. Fins i tot es parla d'una motxilla de tenir a casa preparada per si necessitem doncs, sobreviure 3 dies. Per què ens hem de preocupar, Miquel? És això interessant perquè pugui passar més enllà de si tenim l'amenaça de guerra a sobre o no?
Bé, primer de tot he dit que no és un concepte nou, el kit de supervivència, no? De fet, de protecció civil, sempre comentem la motxilla d'emergència,
sí,
no? Jo crec que és important tenir clar, abans de tenir un kit d'emergència, és saber quin escenari d'emergència podem tenir, no? El fet és una opinió personal, no? Però que des de la Unió Europea, honestament, d'aquest àmbit, no? Pues llenci a la població una recomanació que en si, no? Pues està bé, no? És a dir, quines coses que tu pots fer per autoprotegir tu i la teva família, no? Però sense exposar, diguem, quins escenaris d'emergència pot hi ha al darrere, no? Això pot generar a vegades informació, fins i tot sensació de manipulació, no? Llavors, aterrant aquesta, sí, aquesta idea, no?, que es va llançar i que després va corregir, ja va dir que no és per una situació de guerra imminent, sinó simplement perquè la ciutadania pues, estigui preparada per qualsevol esdeveniment del dia a dia, no?, d'una tempesta, d'una nevada o d'un accident, el que sigui, que hem de marxar de casa, no? Llavors, a l'esperit de preparar la població, això sí que ho, diguem-ne que des de Protecció Civil ho veiem molt bé, no?, que la població estigui preparada, no?, perquè això a la població li dona sentiment d'autonomia, no? És a dir, que si se'n va la llum, que això ens pot passar en qualsevol moment, no? Pues que saben què pot passar, no? Quines són les conseqüències que poden tenir. També més control sobre la nostra pròpia seguretat, el fet de que, ostres, vale, marxa la llum, però jo sé que tinc una espelma, tinc una llanterna, sí, tinc un generador o tinc qualsevol cosa que m'aguanti una mica fins que torni la llum, no? I això també ens fa que siguin més proactius, no esperem que passi la desgràcia perquè vinguin els serveis públics, els bombers, la policia, no?, i ens ajudin, que vindran, no? I després també, parlant ja d'emergències més importants, ho hem vist durant la pandèmia, el Glòria, i recentment amb la Dana de València, no?, bueno, les tempestes aquestes que han hagut, pues el tema cohesió comunitària, compartir recursos, solidaritat, això també és important. El que passa que si ens preparem abans, potser que sigui més efectiu tot això, no?
Per tant, la comunicació no la veus del tot encertada, però al fons, no, del que, clar, es vol transmetre, sí, sí, perquè és veritat que mai des de la Unió Europea se'ns havia, doncs, animat, mm-hmm, a preparar un kit d'aquestes característiques. Mm-hmm. Tot i així, com deies, val la pena, i en d'altres emergències concretes ens has explicat també, mm-hmm, què és el que haurien de tenir. A nivell general, què és, sense tornar-nos bojos, perquè és veritat que hem vist, mm-hmm, gent al supermercat comprant una mica de tot, no,
com paper higiènic de moment n'hi ha, eh?
Com va passar la pandèmia. Què és el que hauríem de tenir com a, sí, recomanacions generals, mm-hmm, i què és el que sí que és interessant revisar a casa, si tenim o no?
Primer de tot, el que dèiem, no? Quina emergència es pot afectar, no? Quan parlàvem d'incendis a la llar, pues clar, és un incendi, no podem preparar una motxilla, no podem preparar una maleta, vull dir, hem d'agafar l'essencial, no? Que hi ha, mm-hmm, les claus, el mòbil, la documentació, per poder sortir de casa, tancar la porta, i si donen ja els bombers, si han de tornar a entrar, no? Ja està. Si hem d'evacuar a casa nostra perquè vivim en una zona inundable. Això ja ho hem comentat alguna vegada al Prat. Nosaltres ens trobem en un territori on les inundacions ràpides no són freqüents. Podem tenir la gran inundació del Llobregat que es desbordi davant un esdeveniment catastròfic, que molt poc probable, però possible, mm, però el temps de resposta és diferent. No estem al costat d'una riera, no?, com tenen altres municipis. O si tinguéssim, pues, algun altre tipus d'allaus, aquí, pues, evidentment, el Prat no en tenim, no? Però pot ser que alguna circumstància hem d'abandonar casa nostra, no? Llavors, aquí hem de tenir en compte aquesta documentació personal, el telèfon mòbil, carregadors, no? Tenir present, pues, també tarjeta de crèdit, diners en efectiu, això en parlarem, no? Perquè si marxa la llum, les caixes no funcionen, els telèfons no funcionen.
Clar, ara no portem res, no portem ni un euro.
Exacte.
O sigui, no portem absolutament res a la cartera d'efectiu. Per tant, aquest sí que és un punt que potser ho hauríem de començar a, mm-hmm, pensar, no? De portar alguna cosa en efectiu, mm-hmm, perquè pugui passar en aquell,
exacte,
moment.
Aigua, sempre recomanem portar aigua, malgrat que després sempre trobem aigua potable en algun lloc, en una ampolla, el que sigui, però sí que és cert que els primers moments portar aigua, aliments, si tenim medicaments, perquè, pues, som usuaris, pues, hem de portar també els nostres medicaments, i sempre també recomanem portar, pues, una llanterna si es fa de nit, no?, o tenim algunes circumstàncies amb poca llum, i una ràdio amb piles, que això ho hem recordat molt. De fet, l'altre dia llegia una notícia, no?, que havia augmentat, no?, les compres d'aquestes ràdios amb piles, no?,
sí, del transistor de tota la vida.
De la vida, no?, arrel de tot això, no? Sí, dic, sí. Bueno, està bé, però tampoc, diguem-ne, no entrem en el pànic de comprar ràdios com el paper higiènic, no?
Clar.
Això seria alguns dels elements. Evidentment, si tenim animals de companyia, pues, hem de tenir en compte els animals de companyia. És a dir, que aquest kit d'emergència, no?, hem d'adaptar a cada situació. No és el mateix que hi hagin nens petits, que n'hi hagin animals, que tinguem persones amb mobilitat reduïda. Hem de preveure unes necessitats bàsiques per a aquestes persones, no?
Això seria per si hem de marxar, mm-hmm, i deixar casa nostra. Llavors, mm-hmm, no sé si això és interessant ja tenir-ho en una motxilla, mm-hmm, o no cal. Hi ha gent que té la motxilla allà a la porta d'entrada fins i tot.
Sí.
És necessari?
El que es recomana és, sobretot, tenir-lo a la mà. És a dir, si hi ha un incendi no podem estar remenant a l'armari on tenim la motxilla, no? Però sí que és cert que si hem de...
A mà proposat, en la, tot això que ens has dit ja ficat a dins de la motxilla,
si
eh?
Podem, el que recomanem és, quan diem motxilla, pot ser una motxilla, una bossa,
clar, sí,
alguna cosa que digui, ostres, hi ha un incendi, ha de marxar. Clar, això no ho preveus cada dia, perquè per sort incendis no en tenim cada dia, mm-hmm, però és la, potser és el risc més freqüent, un incendi a la llar, no? Pues saber que agafarem aquest bolso, aquesta bossa, ficarem allà això, sortirem de casa, no? A un lloc segur. Una altra cosa és que, per exemple, visquem en una zona inundable o, no és el nostre cas del Prat, però sí una realitat de Catalunya, incendis forestals, no? Que visquem, per exemple, aquí, pues, a Corbera Llobregat, que sí, té un munt d'urbanitzacions. Aquí sí, és important preveure que l'evacuació potser no és tan ràpida com un incendi a la nostra llar, però si es dona l'ordre de l'evacuació, pues, evidentment s'ha de complir, i aquí sí que estaria bé preveure, pues, una motxilla o una bossa amb tot allò que hauríem de portar, perquè segurament haurem de marxar de casa, tancar-la, no? I ara un centre segur, no? que ens indiquin la policia. I aquí, pues, sí que recomana, pues, això, tenir una bossa, una motxilla o una, diguem, algun lloc per posar aquestes coses, no?
Què passa si l'amenaça és exterior? Si passa, uh-huh, alguna cosa, que el que hem de fer per protegir-nos, uh-huh, és quedar-nos a casa. Uh-huh. Què és el que hauríem de tenir present també per estar-nos, uh-huh, un dia a casa, que ja hem viscut amb la pandèmia, per tant, sí, ja hi ha coses, jo crec, que hem après,
sí,
i que hem desenvolupat, però per si de cas recordem-les. Uh-huh.
Clar, aquí es fruta el factor de la incertesa. Quant de temps estarem aquí, no? Clar, la pandèmia va ser una prova per
total,
tothom,
total.
No sabíem quan tornaríem a sortir al carrer i si això podria afectar, pues, als aliments, a l'aigua potable, a les comunicacions. Tot va funcionar amb la seva manera, però va funcionar, es va garantir, però sí que és cert que la incertesa de quan tornarà la llum, quan podrem sortir al carrer, si és que el problema és que un risc, una amenaça al carrer, que seria bàsicament un cas de pandèmia, principalment, pues aquí també és important tenir en compte que parlàvem de l'electricitat, no? És a dir, hem de preveure que avui dia tot funciona amb electricitat. De fet, ara estem emitint perquè tenim electricitat. Si ara marxés la llum, segurament les bateries que té la ràdio aguantarien poqueta estona, vale? Però suficient per, bueno, per poder desconnectar el sistema, però hauríem de deixar d'emetre, no? Però tenim neveres, tenim a casa neveres, tenim molts aparells elèctrics. Per tant, hem de pensar, primer de tot, quina seria la conseqüència, no d'una apagada que de vegades podem tenir, no? Per alguna avaria local, sinó d'una apagada que duri hores. Recordem que l'any 2007 va haver-hi aquesta gran apagada a Barcelona, que va afectar més de 100.000 persones, 70% de semàfors aturats a Barcelona ciutat, perquè es va cremar, bueno, un parell d'estacions, subestacions elèctriques, no? Arreu d'una avaria, no va ser cap amenaça bèl·lica ni cap cosa extraordinària, va ser simplement una avaria important que va afectar. Clar, hem de preveure totes les conseqüències que poden tenir, no? Llavors, sí que és el que recomanem, pues, això, la ràdio, una ràdio amb piles, vale? Perquè, evidentment, pues, ens dona més autonomia, més poder escoltar la ràdio a llarga distància, una llanterna, espelmes, per poder il·luminar-nos, no? Tenir aigua, per, clar, si són 4, 5, 6 persones a casa, doncs hem de preveure una mínima quantitat d'aigua.
Perquè l'aigua podria ser que deixés de rajar en alguna circumstància?
L'aigua pot fallar per una avaria, uh-huh, de vegades això en tenim, no? Això sí que és freqüent, alguna avaria, fins i tot alguna reparació programada, sí, tallarem l'aigua de tal hora a tal hora, no? Vale, però jo sé que de tal hora a tal hora no hi ha aigua, no? Però pot passar, pot haver-hi, pues, una contaminació de l'aigua accidental o provocada, o també com a conseqüència de la manca de llum, les bombes no funcionen i per tant l'aigua potser no ens arriba, no? En el cas del Prat, per exemple, que funcionem molt amb l'aquífer, tota aquesta aigua que s'extra i es tracta funciona amb electricitat, tots els procediments, clar, al darrere, que sí que hi ha bateries, sí que hi ha sistemes de contingència, però evidentment no garanteixen el funcionament normal, no? Uh-huh. I aliments, no? Quan parlem d'aliments, pues, conserves de llarga durada i tal, també ja més diu, no cal tenir una gran despensa, no cal tenir un búnquer, hem de procurar que no ens caduqui, no?
Clar.
Però sí que és cert que està bé, ara tenim com aquesta cultura, no?, de dir, bueno, pues sempre tenir algun petit rebost, no?, de coses que ens puguin aguantar un cert temps, vigilant, que no ens caduqui, que no es faci malbé, no?, sense tenir aquesta acaparació, no?, que vam patir, per exemple, durant la pandèmia, sí, davant la incertesa de què passaria, no?
Val la pena comprar un fornet d'aquests de càmping, com està fent també molta gent, perquè té la Vitro, hi ha moltes cases que tenen tot de, amb la llum, no?
Clar, la diversificació de recursos, no?, de vegades ens ajuda, és a dir, si jo tinc electricitat per escalfar-me, per cuinar, per tot, doncs clar, si em falla, em fallarà tot, no? Recomanar tenir, bueno, també podem valorar, com el dèiem abans, si vivim en una comunitat de veïns, si amb família, si algú té un fogó, pues amb això tirem. A més que pot anar bé si anem de càmping, no? Vull dir, al final tampoc hem de pensar només en la catàstrofe, sinó hem de pensar en el dia a dia, que ens pot ser útil, no? I segurament algú té a casa algun càmping gas, aquest petitó. Sí. Ojo també amb les bombones de càmping gas, que jo hem parlat alguna vegada, no? És a dir, al final deixa de ser gas, però sí que és cert que, bé, és una alternativa, sobretot si vivim en una zona on la llum pot fallar. Zones rurals, per exemple, de vegades passa, no? No, no està tan garantida el subministrament elèctric com, per exemple, una ciutat.
Aquí, perquè zones rurals tenen més elements de la natura, no? I potser tenen xamanella o tenen altres tipus, tenen que és veritat que la modernitat ha anat a que tot ens ho anem traient, no? I aquests recursos naturals, que sí que un poble doncs, pot sobreviure moltes vegades, aquí a ciutat costa una mica més. Què més? Què més hauríem de tenir en compte per quedar-nos a casa?
Una altra recomanació, quan abans dèiem de si hem de marxar ràpid, és aquells elements, documents, per, sobretot documents més sensibles, que en paper, vull dir que això no ho tenim digitalitzat, poder ficar-los en un lloc segur, ja sigui perquè no es mulli o perquè no es cremin. Al mercat n'hi ha bosses aquestes ignífugues o hi ha bossetes estanques a l'aigua.
Són com un sobre, no?
Sí, 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 no té un preu molt elevat, no? Això són com els detectors de fum, no? Que dèiem que això salva vides, els detectors de fum, vale? I no val molt car. Aquestes bosses, pues, bueno, si hem de guardar allà, pues, el llibre de família o algun document que no tinguem digitalitzat, no? I que davant una emergència, potser, mira, t'oblides d'això, però almenys, bueno, li dones la possibilitat de que aguanti, no? I fins i tot poder portar-la amb tu si és que l'emergència ho requereix.
Clar, jo els documents, per exemple, no hi pensaria mai, però és veritat que durant la Dana, no? Totes aquestes famílies que després anaven a reclamar doncs aquestes indemnitzacions, clar, no tenien amb què justificar,
exacte,
no?
Sí, sí,
els seus documents. I aquí és important, potser emportar-te la carpeta i no cal tant, no? I sobretot també anar revisant on tenim tot.
Important, sí.
Explicar-li també a la nostra família on tenim tot, no? Perquè es pugui trobar fàcilment.
Sí, sí. Mira, ara que dius això d'on tenim les coses, no?
Sí.
Saber on està la clau del gas, on està la clau de l'aigua.
Ostres.
On està l'interruptor.
Aquí jo tinc problemes també, eh?
Sí, perquè de vegades no ho tenim a casa, està pues, a un altre lloc, no? Cada habitatge és un món, no? Però sí, és important, perquè ja sigui per una avaria o perquè hem de marxar o qualsevol cosa, tallar el gas o l'aigua, si hi ha una fuita o el que sigui, pues, saber-ho, no? Això també és important. Sí, sí.
Això s'ha de fer sempre quan marxem uns dies de casa? O ja no cal?
A veure, la recomanació que diríem bomber, sí, seria tancar el gas, no? Per exemple, si marxes uns dies, però bueno, si hi ha qualsevol fuita o qualsevol cosa, saps que de la teva aixeta cap a, diguem-ne, cap a la teva casa, pues no hi haurà problema, no? Bé, la recomanació. Igual que tallar l'aigua.
Clar.
La llum ja no, perquè potser ja tenim una nevera o tenim alguna cosa que necessita electricitat. Però bé, és una recomanació que podem tenir en compte, sobretot si marxem uns quants dies.
Molt bé. Anem amb el que hauríem de tenir al cotxe. A veure si això ho porto millor o no. Jo crec que sí.
De fet,
això
jo vam comentar, sobretot si viatgem i anem a zones on pot nevar, no? Aquí una nevada ens enganxi. Clar, el cotxe encara són més vulnerables, perquè podem estar en un lloc remoto, no? I allà pues, ser totalment autosuficients, no? Aquí també la llanterna sempre ens acompanyarà, l'aigua, d'acord? Sempre va bé portar-lo al cotxe, l'aigua, una ampolla d'aigua, la llanterna. Una farmaciola, no hem comentat, però sempre va bé tenir una farmaciola per alguna caiguda, per alguna una primera cura que ens pugui haguéssim de fer, no? Mòbil i carregador, com sempre hem d'estar comunicats, i també pues, alguna manta, alguna cosa per abrigar-nos, sobretot si estem en temporada d'hivern, no?
Clar.
I evidentment si anem a zones de muntanya, pues, les cadenes del cotxe, una caixa d'eines que sempre s'ha de portar. En fi, això sí que és una mica també bastant habitual, no? Bueno, habitual.
No,
podíem
no
portar
habitual,
el cotxe.
No és habitual, Miquel, però ho apuntarem.
El meu cotxe ha de dir que no porto tot, eh?
Jo no porto gairebé res del que has comentat. L'aigua sí, perquè sempre vaig amb aigua, però la resta és veritat que ho hem de revisar. Mantes tèrmiques d'aquestes que ocupen molt poquet, val la pena?
Molt.
Sí.
Per què? Perquè no ocupen espai. No ocupen espai, això es pot portar a la butxaca, com aquell qui diu, i davant una situació de molt fred, te la pots posar, i fins i tot, si té doble cara, no? Pues,
fins i tot si fa molta calor pot protegir-te, però l'avantatge és aquesta, que la pots portar al cotxe, a la farmaciola, i si això, tens una situació de molt de fred, te la poses i això, diguem-ne d'alguna manera, evita que la teva calor pues, surti, no? I sí, està bé.
El dipòsit, com s'ha de portar? Perquè aquí també molta gent fem això de fins que no surt l'avís, no anar a la benzinera a posar més benzina.
Sí, sí.
Aquí si ens agafa una nevada o un tall de carretera que ja... tu el que has calculat de temps no quadra, és complicat, no?
Sí, però el que deia al principi, és de preveure on anem, no? Si anem al cotxe a fer una distància llarga en zones rurals que no sabem que no hi ha bencineres, si sabem que la previsió és que pugui nevar, doncs evidentment hem d'anar amb el dipòsit ple, no? Aquesta recomanació és bàsica, no? Hem d'anar amb el dipòsit ple. Sí, sí. Sobretot el més important és... a on anem, no? Amb el cotxe, tindrem una zona on hi ha bencineres, a una zona on no tenim bencineres, si nevarà, si farà molt de fred.
Anem amb les mascotes, perquè aquí també la gent que té animals de companyia, que se'ls estima moltíssim, però que a vegades no pensa doncs, en aquestes circumstàncies.
Sí, sí, i a més estem obligats també, no?
És a dir, és responsabilitat.
És responsabilitat també de la cura dels animals, de les mascotes que tenim. Bé, aquí és sempre la recomanació, de fet és obligació per norma, no?, que estiguin xipats. Això, diguem-ne, després ajuda molt si hem de saber aquell gos, aquell gat, de qui és, si no tenim cap altra identificació visible. El transport, una gàbia, no?, sobretot els que siguin més grans i més complicat, però el fet de poder portar el gat o el gos dins d'una gàbia, això ens ajuda molt, no? I fins i tot a l'hora d'un centre d'acollida, pues, que tingui el seu lloc, no, potser no serà el més còmode, però sí que és segur per l'animal.
És que a vegades marxen del propi, no?
Sí, a vegades, clar, quan passa qualsevol cosa els animals marxen, no podem fer res, però sí que hem de preveure, ostres, hem de marxar de casa, què farem, no?
Clar.
La corretja, el morrió, també una manta per ells, no? Menjar i aigua també, i també ells també necessiten això, registres mèdics, medicació i alguna joguina, això com els nens, no? També hem de preveure que l'actitud que poden tenir en una situació de crisi no és la mateixa que ni d'un ser humà, evidentment, ni de la persona adulta, en el cas dels nens. Per tant, alguna joguina, alguna cosa que es pugui entretenir, passar el més millor possible, el menys estrès possible, pues, la situació.
Anem amb els nens. Què hauríem de tenir clar? Com comunicar-nos també en aquestes situacions?
Jo crec que l'important és que coneguin els riscos que els afecta, amb un llenguatge que el puguin entendre fàcilment, no? Tant del punt de vista de la prevenció, no? De no calis foc a casa, i clar, també si
és que de petits el foc t'atrau molt.
Clar, evidentment, la curiositat, no? La curiositat. Pues bueno, que siguin conscients dels riscos, no? I explicar-los que davant una situació d'emergència, també és important els rols, no? Si vivim una família, un grup de persones, cadascú què farà? Pues mira, jo trucaré a la tieta que viu al poble de quatre pobles més enllà, o jo trucaré a no sé qui perquè tal, o jo m'encarregaré del cotxe, jo m'encarregaré del gos, tu t'encarregaràs. I el fet de donar rols als propis membres de la família, això ajuda també, perquè dius, vale, jo si passa alguna cosa jo m'encarrego de portar l'aigua, jo m'encarrego de portar el gat, no? I això també als nens també li podem donar aquest rol, no? Evidentment més senzill i que puguin fer-ho, però això també és important.
Aquí també durant la Covid, no?, moltes famílies van haver de generar espais, de jocs, també d'explicar, no?, tot el que estava passant, i aquí tenim una mica més d'experiència, però és veritat que depenent de quina sigui l'emergència, a vegades ens agafa a contrapeu, i és per això que hem fet aquest espai, perquè puguem tenir un pla, no? Esperem que no passi res, que no necessitem cap d'aquestes propostes, cap d'aquests plans que us hem explicat, però per si de cas també saber que té sentit i que no en tota aquesta informació i desinformació que estem vivint. Miquel, moltíssimes gràcies, un plaer com sempre, i Daniel, gràcies per acompanyar-nos, ha estat molt interessant la teva experiència. Molt bon dia.
Són 10:45.
Serveis informatius, el Prat Ràdio.
Bon dia, els parla Víctor Asensio. Ja fa un mes que van entrar en vigor les